Passen 25 minuts de les 9 del matí, bon dia. Això és la tertúlia del Gall del Monestir. Com sempre, dimecres en companyia dels representants de les formacions polítiques al ple. Saludem tot seguit a Cristina Palaira, de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El José Gallardo, del PSC, molt bon dia.
Bon dia.
El Sergio Blanque, de Ciutadans, molt bon dia.
Molt bon dia.
I a la Lourdes Llorente, de la CUP, Procés Constituent, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs avui és 12 de febrer, demà 13 és el Dia Mundial de la Ràdio. La ONU i la UNESCO, des de fa 12 edicions, doncs, commemoren aquest dia i sempre doncs, intenten cada any proposar un lema per reivindicar una mica la tasca d'aquest mitjà, aquest mitjà per al qual nosaltres els parlem cada dia des de la Ràdio Municipal de Sant Cugat. Enguany, la UNESCO vol recordar o vol reivindicar tres coses. Una d'elles és reivindicar doncs, la combinació de mitjans públics, privats i comunitaris. Aquesta figura comunitària potser aquí en aquest territori és menys coneguda, però per exemple a Amèrica del Sud doncs, hi ha moltes ràdios doncs que funciona amb aquest tipus de voluntariat. Aquí a Barcelona també tenim algun exemple. Reivindica la diversitat a les redaccions i que siguin inclusives i que lògicament siguin el més diverses possibles. I diguéssim, la tercera cosa que reivindica aquest any és la diversitat d'audiència, de públics diversos que poden seguir i que d'alguna manera participen també doncs, en aquesta connexió íntima entre la ràdio i els oients. Jo els hi volia demanar una mica precisament aquestes pessetes de diversitat, de mitjans, de públics, d'inclusió, una mica com veuen l'estat de les ràdios i que reivindiquem una mica entre tots doncs, precisament aquesta funció no? també d'acompanyament, de divulgació, d'informació que és la ràdio. Cristina Palaira. Examen.
Doncs, bueno, primer doncs, penso que és una bona notícia que es celebri no? aquest Dia Mundial de la Ràdio perquè bueno, posa en evidència doncs, aquesta feina que es fan des dels mitjans locals, sobretot des dels mitjans de comunicació. Sí que destacar que la ràdio potser per aquesta funció més d'acompanyament, més d'informació directa, que pots avui en dia escoltar des de qualsevol lloc, doncs la veritat és que és molt necessari la seva continuïtat i la seva funció també d'informativa i de compromís, sobretot a nivell local, que es té amb a l'hora d'informar de notícies, però també aquesta funció cohesionadora que té a la majoria de municipis.
José Gallardo, del PSC.
Bueno, jo crec que la ràdio fa una funció social molt important. Jo crec que és una de les parts més democràtiques que tenim avui dia, no? I que, a diferència d'altres mitjans, jo crec que és un mitjà més de proximitat, no? A vegades, quan ets oient, escoltes un tipus de ràdio, un tipus de programa, i moltes vegades no ha de ser de la mateixa cadena de ràdio, no? Vull dir, aquesta diversitat de professionals, diversitat de redaccions, fa que aquesta informació arribi d'una manera molt, molt diferent i més pròxima, no? Donant aquesta idea o aquesta idea de pluralitat de la informació de qualitat, moltes vegades, per no dir sempre, i d'alguna manera que es fa un tipus d'informació que d'alguna manera crec que és molt necessària i que crec que cada vegada la ràdio està agafant, potser m'equivoco però no tinc dades, però a nivell personal em dóna la sensació que cada vegada té més força i més tirada. Ja parlo a nivell personal, jo era una persona que quan era més jovenet segurament no escoltava tant la ràdio i no fa que estigui a política, cada vegada realment doncs, m'agrada i m'agrada més sobretot la informació que ve de mitjà de la ràdio i a vegades no tant de la televisió.
Sergio Blanque, de Ciutadans.
Sí, buenos días. Yo seguramente no puedo ser muy, muy objetivo porque siempre he sido un fan de la radio, ¿no? Y no es porque, bueno, yo nací en los 70, pero bueno, me acuerdo todavía de Antonio José Alés, ¿no? De Misterio, o del el Loco de la Colina, ¿no? Jesús Quintero, de José María García, o de Gemma Nierga, cuando hacía Parla par Parla. En ese sentido sí que soy un enamorado de la radio y siempre me ha gustado más la radio, por ejemplo, que la televisión. Yo siempre he pensado que, en el fondo, la radio transmitía más. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que evidentemente, digamos, estamos todos en un proceso de transformación, ¿no? También supone, por ejemplo, ahora si te ha gustado un programa te lo puedes descargar, etcétera. Aparecen los diferentes podcasts que suelen ser temáticos, etcétera. Pero yo creo que la radio tiene muchísimas herramientas para entretener, para formar y para informar, ¿no? Y creo que las va a seguir teniendo. Yo cada vez lo primero que hago es cuando me subo al coche es enciendo la radio, o sea, sistemáticamente. Y esto creo que lo hace muchísima gente, y como además también nos tragamos muchas colas con el coche, ¿no? Pues la radio nos sigue haciendo compañía. Yo creo, estoy seguro de que la radio se va a poder acoplar a estos nuevos tiempos, y que estos principios que tú decías al principio de inclusividad, etcétera, los va a poder conseguir, y le deseo mucha salud a la radio.
Lourdes Llorente.
Ahora estaba pensando, mientras hablaban mis compañeros, y yo nací en los 60, te gano. Recuerdo, bueno, yo nací en Barcelona de los 60, pero mi familia viene todos de pueblos muy pequeñitos del Aragón, donde yo veraneaba. Y estoy pensando que la radio en su momento fue como Internet actualmente. O sea, fue una revolución en el mundo de la información y la comunicación. Y la gente, lo que tenía próximo era la radio. La gente no tenía televisiones en sus casas. En los pueblos había una televisión comunal donde la gente se acercaba a ver lo que había, porque no había televisión durante todo el día, sino en determinadas horas. Y si tú querías información, encendías la radio y la familia se reunía alrededor de la radio. Luego, además, con la facilidad en la portabilidad de los aparatos, que cada vez fueron más pequeños, más reducidos, y ahora ya se incorporan en los móviles, en cualquier sitio, pues la gente no ha dejado de escuchar la radio. Sí que hubo un momento del boom de la televisión, donde seguramente parecía que la radio acabara siendo un medio marginal, pero yo creo que precisamente el esfuerzo por la rigurosidad y por varias de las cosas que tú has mencionado, ¿no? Por intentar la diversidad en la información, que llegue a diferentes audiencias, hacer diferentes tipos de programas, ha conseguido que la radio precisamente perviva. Y en los desde el punto de vista más local, yo diría que la gran importancia de la radio desde un punto de vista de transmitir la información local a los diferentes vecinos, que de otra manera en medios nacionales, en radios nacionales, en televisiones nacionales, esta información no se conocería. Entonces, a mí me parece que las radios, especialmente las radios locales, hacen una faena importantísima a nivel de información, de cohesión, de difusión. La radio realmente tiene un valor fundamental en el mundo, tanto de la información como también cultural, de difusión musical, de difusión de otras actividades. Es un buen trabajo.
S'incorpora a la tertúlia el Francesc Carol. Estem parlant avui, aprofitant que demà és el Dia del Món de la Ràdio, però aquí Cugat.cat el celebrem avui, una mica el que la UNESCO aquest any i Ràdio ONU volen potenciar aquest any. Són tres preceptes. El primer és el tema de la combinació, la defensa de combinació de mitjans en convivència públics, privats i comunitaris, després la diversitat a les redaccions i també la varietat de públics a la qual vol arribar. Són les reivindicacions que fa aquesta en la UNESCO, i estan demanant doncs aquestes reflexions als companys que avui estan aquí a l'estudi, Ramon Bardells.
Doncs agafant una miqueta el que diu la companya Lourdes, que jo recordo de petit la meva mare fent feina a casa amb la ràdio. Perquè, com diu ella molt bé, clar, nosaltres som d'una generació que no hi havia televisió pel matí ni televisió a determinades hores. La carta d'ajuste per a de comptar. I després la ràdio té una altra cosa, que és que t'exigeix només l'atenció en un sentit, que és l'oïda. Per tant, pots fer un munt de coses i que la ràdio t'acompanyi. O sigui, la ràdio t'acompanya per tota la casa, però la televisió t'exigeix estar en un lloc concret. Per tant, la televisió és més dictatorial en aquest sentit i la ràdio, permeteu-me el joc, és més democràtic. I, per tant, té aquest punt que jo me recordo també que quan jo estudiava i va començar el boom d'internet i tal, semblava que tot que era ràdio, tot això hauria de desaparèixer. I en canvi s'ha incorporat a dins del sistema. Aleshores, hi ha coses que arriba un moment que passaran segles. I una pel·lícula que m'encanta, que és El Quinto Elemento, de Luc Besson, que estem parlant del futur, d'aquí 300 anys, i en canvi la ràdio continua existint. Llavors hi ha retransmissions directes per ràdio. És aquest concepte que la ràdio continuarà des d'aquesta aparició que va tenir de primer mitjà, que et donava, com deia molt bé els companys, la notícia directa, que fins aleshores havies d'esperar el diari de la tarda o del matí perquè t'ho expliqués, i que ens ha acompanyat i que jo crec que continuarà en aquest sentit, no?, de poder-te acompanyar a llocs com el tren, com mentre fas feina o el que sigui, sense haver de dependre de més d'un sentit, que és el de la oïda. Hi ha grans professionals a la televisió que al final han acabat a la ràdio per voluntat pròpia, perquè consideren, com la Júlia Otero, que és molt més maco i molt més proper l'intimisme de la ràdio que no pas la màxima de la televisió.
Doncs demanava la paraula la Cristina Paraire, però volia dir que aquí a Sant Quart també tenim un exemple de ràdio comunitària, perquè si no no em volia oblidar dels companys de Ràdio La Floresta, que això també és un d'aquests models doncs, que també existeixen i coexisteixen amb la resta de propostes, en aquest cas radiofòniques. Potser ja s'ha abandonat una mica allò dels radioaficionats. Jo recordo els meus cosins de petit que tenien una ràdio a casa i era una, també un altre tipus de cultura de xat, millor dit, que hi havia entre diferents radioaficionats. Cristina Paraire.
Sí, bueno, destacar una miqueta o la importància aquesta, no?, de que aquesta supervivència que ha tingut la ràdio, que tots hem coincidit, per tant, alguna cosa tindrà. També les persones que s'hi dediquen alguna cosa tindran, no?, a fer-la créixer i que hagi pogut sobreviure a tants canvis. Però sí que volia destacar que està molt bé que la UNESCO es fixi com a objectiu aquesta inclusió, i aquesta diversitat també que per treballar-la, perquè acabi sent una normalitat també en un mitjà. Jo no sé quin és el percentatge de per què arriba aquesta conclusió, per què fa aquesta recomanació la UNESCO, suposo perquè en aquests moments la presència és poca, no? Sí. En els mitjans de persones que o sigui, sí que amb els continguts crec que és un tema que es tracta perquè és d'actualitat i fa la seva funció social també, no? Però també que aquestes, que pugui haver persones doncs, que puguin tenir aquestes dificultats, que tinguin la il·lusió i el somni de treballar a la ràdio, perquè a més les carreres de comunicació estan plenes, vull dir que és un tema que interessa i molta gent vocacional, doncs sí que volia fer doncs, incís en això i aquesta, que està molt bé, perquè suposo que amb aquesta reflexió, doncs tothom amb aquesta recomanació tothom reflexionarà i veurà què pot aportar, no?, en aquest sentit cada ràdio, si cada ràdio local i grans, evidentment, però fa aquesta reflexió, doncs potser sí que es fa un pas endavant.
Els explicava que per què ens avançàvem els de Ràdio Sant Cugat a celebrar avui el Dia Mundial de la Ràdio, perquè conjuntament amb els amics de la UNESCO Sant Cugat del Vallès fem el programa especial del Connectats, que s'emet per Terrassa, Sabadell, Badalona, El Prat i Castellà Sant Cugat. Aquest programa, el Magazín de la Tarda, farem un programa especial des de l'Arxiu Nacional de Catalunya, que ens acompanyarà Mònica Terribas, l'Elisenda Roca i el Justo Molinero. A part, també parlarem amb els companys del Club dels Volats, que és un programa que es fa aquí també orientat, fet precisament incloent, no?, gent diversa, en aquest cas de diversitat funcional, doncs, per arribar, com deien, a molts més públics dels que segurament el mainstream o el que acostumem a fer les ràdios generalistes doncs potser de vegades per inèrcies es descuiden més. Avui a partir de les 4 de la tarda l'Arxiu Nacional són tots convidats a celebrar aquest Dia Mundial de la Ràdio. Gràcies per deixar-me fer aquesta falca que publicitària, reivindicant-nos també una mica, però hi ha d'altres temes que volem comentar de ciutat, si els semblen. Comencem per infraestructures, i és que una reivindicació històrica precisament d'aquesta ciutat en relació a les interconnexions que hi hauria d'haver o que ens agradaria que hi haguessin entre Ferrocarrils i Renfe a dos punts de la ciutat, que un seria avui Palleres i l'altre l'Hospital General, doncs sembla que al final Territori referma almenys la necessitat de connectar aquestes línies en el Pla Específic de Mobilitat del Vallès. El document és fruit d'un procés participatiu engegat pel Departament de Territori i Sostenibilitat en què han participat els consells comarcals, tècnics i ciutadans, que vol posar sobre la taula les necessitats dels vallesos i quines oportunitats hi ha per satisfer-les. Comencem ara per l'ordre de l'equip de govern. Unes reivindicacions que és que els que hem, sobretot aquí, crec que tots tenen força recorregut a nivell de vida política i pública, són reivindicacions històriques en què es demana aprofitar unes infraestructures que estan molt properes, que de fet es solapen una sobre l'altra, i per fi veure si hi ha llum o no al final precisament d'aquest túnel. Francesc Carol, d'Esquerra Republicana Més.
Jo crec que una de les mancances que té Sant Cugat, tenint en compte que és una de les ciutats més ben comunicades que hi ha, és l'accés a la Renfe. Jo ho vaig dir des de fa temps, és que es va inaugurar l'estació de Renfe que tenim, que no és precisament una línia gaire habitual d'agafar, perquè no és gaire pràctica, ha fet que ciutats com Cerdanyola, que estan al costat nostre, quedin completament aïllades, i en canvi Rubí, que està al nostre costat, a la mateixa distància, quedi perfectament connectada per els ferrocarrils. jo que sóc una persona que no condueixo i per tant utilitzo el transport públic, doncs sempre m'ha suposat un problema anar fins a Ripollet o a Cerdanyola, perquè el sistema d'autobusos no és tan eficient com el tren, i en canvi doncs, sempre he mirat d'anar sempre per qualsevol cosa a aquests llocs on arribi per ferrocarrils. Per tant, connectar la Renfe amb ferrocarrils farà que la ciutat comenci a mirar determinades ciutats a les quals no hi havia aquesta connexió. I això és l'única cosa que ens faltava. O sigui, a nivell cotxe, comunicats bé no, o següent, a nivell ferrocarrils estem tenint una... la possibilitat d'anar a Barcelona en 22 minuts exactes i que el tren passi en hora punta cada 2 o 3 minuts, i per tant ens faltava aquesta part de la Renfe que ens permetés doncs, accedir més enllà de Barcelona i més enllà d'algunes ciutats. Aquesta ciutat durant massa temps ha mirat exclusivament cap a Barcelona. Llavors em semblava que si anaves cap a Barcelona a partir d'allà podies distribuir-te on volguessis. No? Però una cosa tan senzilla com anar a Sant Feliu de Llobregat, que el tenim al costat, si vols anar en transport públic per trens has de baixar fins a Plaça Catalunya i allà agafar el tren de la Renfe i tornar a fer el recorregut inversa en forma de la Renfe. Per tant, és un caos que això esperem que ajudi a solucionar-ho i que ens doni aquesta possibilitat d'accedir a aquestes ciutats properes i en canvi tan lluny de transport.
José Gallardo, precisament, a part d'aquestes interconnexions, una altra de les demandes en què quan es va posar en marxa la R8, en aquell moment el recorregut era diferent, passava per Sants, era un recorregut gairebé circular, Martorell-Sants, es va transformar per fer-la més orbital, Martorell-Granollers, però la freqüència no és competitiva. Això també s'ha reivindicat força des d'aquest consistori, amb un tren per hora en una punta.
Efectivament, ho està treballant des de Territori i Sostenibilitat, però evidentment jo des que porto el tema de mobilitat estic totalment informat pel pare de Francesc Dur, o sigui, anem de la mà en aquest sentit, i és una reivindicació que no només ajuda al tema de freqüència, no és només important pel tema de freqüència, sinó pel tema de mobilitat, no només externa, que és necessari per anar a altres municipis, com deia el Francesc Carol, per poder moure'ns i connectar-nos amb municipis que estan a prop i que a la vegada sembla que estan molt lluny, sinó també per a mobilitat interna. Seria una acció, el tema de l'intercomunicador, no només a Vallpaera, sinó a l'Hospital General, que ajudaria molt al tema de l'afluència de cotxes a la ciutat, que donaríem una alternativa real a que la gent pogués venir amb transport públic, i per fer això realment hem de millorar la R8, hem de millorar la freqüència d'aquesta línia, no només ho solucionaríem fent un intercanviador, si fem un intercanviador però no hi ha freqüència de trens, no solucionem el problema, ni evitem que la gent continuï agafant el cotxe per venir cap aquí o per marxar de la ciutat. Per tant, jo crec que són en doble direcció. I volia remarcar molt el tema de que, com dèiem, sempre mirem a Barcelona i realment el flux real que tenim o més important en nombre de persones és entre els vallesos, entre l'occidental i l'oriental. I jo crec que això, des de territori, a nivell de la Generalitat, mai s'ha tingut d'alguna manera en compte o no s'ha fet l'esforç necessari, no només a nivell de ferrocarril, sinó també a nivell del bus interurbà, que tampoc se li dona la importància que havia de tenir per solucionar aquest problema. Per tant, és importantíssim el tema de lluitar per aquest intercanviador. És un tema que no és fàcil, que no serà ni fàcil ni ràpid, però que estem a tope.
Lourdes, obre un altre meló precisament a nivell ja d'infraestructures generals, perquè ahir coneixíem dades també sobre Renfe. En el transcurs de l'últim any, en comparació amb les altres línies de rodalies de l'Estat, Catalunya, i em sembla que una altra comunitat autònoma, no arriben al 80% de compliment del servei. És a dir, que ja, si a Espanya se situa la impuntualitat dels trens al 90%, a Catalunya la impuntualitat, no la puntualitat, se situa al 80%. Són dades que també tornem una mica al discurs de que passa també una mica amb Renfe, després d'aquest després que precisament aquest servei a través de l'operadora fos traslladat a competència de la Generalitat, sembla que això no acaba d'arrencar si ho comparem com sempre, per exemple, en el servei de ferrocarrils de la Generalitat.
Bueno, desconozco realmente los motivos, no soy ninguna experta en temas de movilidad, ya os lo avanzo, pero de algo me suena la falta de inversión histórica que ha habido en temas de ferrocarriles, en la Renfe, en Rodalía, sobre todo en Cataluña. Es decir, cuando tú heredas según qué cosas, a veces son herencias un poco envenenadas. Entonces, yo creo que la necesidad de inversión, de mejora de las infraestructuras, es absolutamente necesaria para lograr también una mejora en la puntualidad, en el servicio, etcétera. O sea, me parece que no podemos achacarlo exclusivamente a que o no podemos conformarnos con que eso sea un fallo estructural e insalvable. O sea, yo creo que al final todo depende de recursos, de estudios a fondo de dónde están los problemas y buscar soluciones. Y cuando tú crees en un proyecto y le pones dinero y le pones inteligencia, se puede solucionar. De hecho, basta con ver un poquito cómo funcionan en otros países. Japón es un ejemplo paradigmático de la puntualidad del sistema ferroviario. O sea, clavan al segundo trenes que son de altísima velocidad y que por tanto podrían desviarse su tal, y te aseguro que lo clavan, ¿eh? O sea, por tanto, si ellos pueden hacerlo, nosotros podemos hacerlo. O sea, no es un tema de competencias, es decir, de quién tiene la competencia, sino es un tema de tener ganas de solucionar la problemática. Y luego yo añadiría otro tema más, que es un poco también el acceso al aeropuerto, que es uno de los temas que el Vallès también tiene pendiente de solucionar. Aquí hay muchísima gente que por razones profesionales y laborales tiene que ir al aeropuerto, y es un tema que también está ahí pendiente de solucionar el transporte público.
Anem amb la Cristina Paraera, precisament. Deia que aquesta és de reivindicar, vostès sobretot quan estan també amb, en aquest cas eren l'equip de govern durant aquests anys a Sant Cugat, també ha estat sobre la taula, a part de demandes de millora del mateix transport que ens connecta més ràpid, que són els ferrocarrils, també l'estació de la Renfe. Al final, quan passen els anys, també doncs queda com aquesta sensació de molt bé, hi ha el tren, passen els trens, però continua pitjor, inclús amb el nivell de freqüències, per exemple.
Sí, però jo sí que volia dir que aquesta és una reivindicació, ho has dit, crec que tots estem, no tenim, és una oportunitat que en aquell moment no es va fer, que hagués millorat doncs aquesta connectivitat. Sí que totes aquestes accions estan ara recollides en el Pla de Mobilitat del Vallès, que jo sí que volia destacar, que penso que és una bona notícia quan pels vallesos, per la connectivitat entre, diré, Vallès, entre l'oriental i nosaltres, l'occidental. En aquest document es recull de manera força detallada, perquè s'ha fet una anàlisi i un estudi previ que no s'ha fet ara, ja fa temps que s'està treballant, i com bé has dit, s'ha treballat en participació a través dels Consells Comarcals, on hi som representats tots també, i per tant és un document on es fa una diagnosi, crec que molt interessant, de quina és la mobilitat real que hi ha entre vallesos, dels vallesos cap a Barcelona, evidentment, però fa un estudi molt bo dels entrevallesos, que és una mica aquesta mancança que falta. Ara recordo que ho vaig estar mirant una mica, no voldria equivocar-me, però sí que es parlava de més de 500.000 viatges diaris entre vallesos. Vull dir que és diaris, és una xifra
una
que
no para de créixer.
Exacte, que sí que n'hi ha cap a Barcelona, i depèn del municipi que et trobis en el Vallès, doncs nosaltres en aquest cas som bastant afortunats perquè tenim ferrocarrils, que ja, com abans, no sé qui ho ha dit, el tema de Ripollet, no?, per exemple, doncs que queden més allunyats, etc. Llavors, en aquest document, que ara està, crec que és important també dir-ho, que està en exposició pública, que estarà durant uns 30 dies, on les diferents entitats, associacions, o tothom pot dir la seva, o grups polítics, administracions, tothom està en període d'al·legacions per si cal refer alguna cosa. I en aquest pla, sobretot el que es dissenya, que no soluciona tot, perquè ja sabeu que en tema de mobilitat estem parlant de molts recursos, però sí que s'ha fet un disseny bastant lògic, tenint aquests moviments que començaran a donar resposta i a solucionar coses. No ho solucionaran tot, però sí que amb una visió global, i s'ha intentat fer amb la màxima col·laboració de tots els municipis, perquè en aquest document es recull doncs evidentment tema de Renfe, tema de ferrocarrils, tema d'abús urbà, també tot un tema de carreteres, la ronda que hauria de connectar per darrere als Vallesos, i també tot un tema de vies ciclables perquè es pugui anar caminant, bicicleta, vull dir que no només parla d'aquestes infraestructures. I per tant, sí, per nosaltres és una reivindicació. Renfe s'ha de posar, ja sabem el que passa amb Renfe, i és un tema doncs que pot perjudicar. També es parla, que crec que és important per aquesta nova manera de fer la mobilitat, de gestionar, no?, la mobilitat, de temes de parcs amb rides per poder acostar doncs poblacions que puguin quedar més allunyades, però amb un parc amb ride arriben i t'estalvies moviments. Està feta, també crec que és important destacar-ho, amb tot de tenint en compte tot el tema de la qualitat de l'aire, l'emergència climàtica, amb propostes que es fan, i ja dic, no és la solució a tot, però pensem que és un bon inici. I pel que fa al tema de l'aeroport que comentava, que sí que en alguns ara es farà la presentació per part del Departament de Territori de quina és la proposta respecte a la línia de l'aeroport, que suposo que, com que no s'ha acabat d'explicar, doncs ha creat alarma o preocupació raonable, no?, entre tots els que alguna vegada, o persones que van a treballar a l'aeroport, però sí que em consta que es presentarà una proposta on es té en compte primer una visió global, no d'un únic municipi, que tots haguem d'anar en aquell municipi, i també doncs gestionada d'una manera pensada realment per convois que van a l'aeroport, que no és el mateix que anar diaris de munt i avall, perquè tu et pots desplaçar amb més malet, etc.
Sí, sí.
Per tant, jo em consta que la presentaran d'aquí poc, i crec que serà una bona notícia per tots.
Sergio, la que de Ciutadans.
Sí, s'han dicho muchas cosas, ¿no? Por empezar, por lo último, claro, tenemos que tener una mejor conexión con el aeropuerto. Yo, de hecho, alguna vez pues lo he intentado, ¿no? Casi se podría decir una pequeña hazaña, ¿no? De irte hasta ferrocarril, luego coger el metro, irte hasta zona universitaria, y en zona universitaria enlazas con la línea de metro. Al principio también ha sido un poco ruinosa, pero bueno, que al fin y al cabo te lleva al aeropuerto, pero al final es un poco una odisea, y seguramente lo haces una vez, pero no vuelvas a repetir. Por lo tanto, esto se tendría que mejorar. Yo estoy absolutamente convencido de que el tren es un aliado para los nuevos tiempos. Contamina mucho menos que el tráfico rodado, contamina mucho menos que el tráfico marítimo o que el tráfico aeroespacial. Y por lo tanto, es un medio antiguo y a la vez sostenible. Sí, es cierto, como decía Lourdes, que funciona muy bien, porque además tienen la suerte de que no es deficitario en aquellas zonas muy atomizadas de población, y que en aquellas zonas donde no están tan atomizadas o dispersas, pues a lo mejor hay que mirar un poco más la rentabilidad, pero aún así hay que seguir apostando. En cuanto al intercambiador, es una reivindicación histórica, y yo creo que tenemos que mejorar la estación que tenemos aquí de Renfe, que prácticamente se puede decir que ha caído en el olvido o en el ostracismo. Incluso hay muchos ciudadanos de San Cugat que seguramente no saben ni a dónde lleva, y por lo tanto tenemos que acabar integrándola, y además tener en cuenta que el trayecto que hace, o sea, si nos fijamos bien y si hubiese una mejora de las frecuencias, es que está haciendo Martorell-Granollers, que es exactamente la AP7, la AP7 que constantemente está bloqueada y que, digamos, en fin, llena de vehículos contaminantes, pero es que además, digamos, como usuario, al final, vamos, bastase que alguno pinche o le pase cualquier cosa para que ese día te comas 5 o 10 kilómetros de cola, y que podría ser una opción si estuviese, ya te digo, incentivada, digamos, esta estación y bien conectada con los ferrocarriles, una forma mucho más ecológica y mucho más amable, porque el propio usuario optaría por esta opción para su utilización. Y es más, apuntando un poco más allá, ¿no?, o viendo incluso un poco más del Vallés, a mí yo ya me hago cruces cuando sigo viendo, digamos, que a día de hoy la línea que va desde Barcelona hasta Puigcerdà sigue siendo, digamos, o sigue teniendo unas inversiones antediluvianas, ¿no? Y parece mentira, ¿no? Porque también, digamos, es una ruta, digamos, que muchas veces los fines de semana, ¿no? Ahora, digamos, ahora no hay muy buena nieve, pero bueno, ir, digamos, hasta Puigcerdà, en fin, yo creo que podría ser rentable, ¿no? Sí, podría ser rentable y a día de hoy, efectivamente, digamos, se parece más a una excursión o a una odisea. Y estas son cosas que realmente, digamos, tenemos que demandar, porque yo creo que además, si se hacen las inversiones que se tienen que hacer, yo creo que es una apuesta ganadora.
Doncs, com deien, en aquest pla de mobilitat del Vallès quedaran recollides totes aquestes reivindicacions a nivell dels vallesos amb l'horitzó posat al 2026 per veure doncs, el seguiment d'aquestes propostes que ens sorgeixin d'aquí. Estarem molt atents perquè, com insistim, el tema de la mobilitat més que mai preocupa i jo crec que és un dels temes capdals últimament doncs, que segurament molta gent agrairà solucions d'aquí en endavant. Falten 5 minuts per arribar a les 10 del matí, ens hem menjat gairebé el temps. No sé si ens donarà temps a obrir un altre meló, jo crec que no, em miren dient que no. Així que, bàsicament, doncs, agraeixo la presència aquí dels diferents municipals, a Cristina Parera per Junts per Sant Cugat, gràcies.
Moltes gràcies.
El Francesc Carol, d'Esquerra Més, moltes gràcies per venir.
A vosaltres.
El José Gallardo, del PSC.
Gràcies.
El Sergio Blázquez, de Ciutadans.
Bon dia i torno a dir que felicites pel Dia Mundial de la Ràdio, encara que sigui demà.
Recollim aquestes felicitacions i la Lourdes Llorente, de la CUP Procés Constituent.
Muchas gracias y felicidades a las mujeres y niñas que celebraron ayer el Día de la Mujer y la Ciencia.
Doncs, cert. Molt bé. Doncs també recollim doncs, aquesta felicitació, reivindicació aquí a la Ràdio Municipal de Sant Cugat. Els deixem ara amb el Sant Cugat a fons, ja saben. Tenim una cita aquesta tarda a partir de les 4 de la tarda a l'Arxiu Nacional de Catalunya. En presència avui convidats d'excepció, la Mònica Terribas, l'Elisenda Roca i el Justo Molinero ens acompanyaran durant 3 hores en directe des de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Marxem fins dimecres que ve.